Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'actualitat ve marcada avui pels efectes que el bloqueig petrolier dels Estats Units a Cuba tindrà per als interessos econòmics de les Balears, la zona més afectada d'Europa pel volum d'hotels que té a l'illa, segons ha assegurat a IB3 Ràdio el degà de turisme de la Universitat de les Illes, l'economista Tolodella. A l'illa caribenya hi ha al manco una seixantena d'hotels de companyies, en aquest cas mallorquines, que han començat a fer ajustaments dins la seva oferta per adaptar-se a aquesta situació i garantir-ne un bon servei. Melian és una, deixa inoperatius 3 dels 35 establiments que gestiona l'illa. L'hotelera també llança un missatge de tranquil·litat i assegura que hi ha prou combustible per garantir i el funcionament normal dels seus establiments. En la mateixa línia, les aerolínies Iberia i Air Europa han anunciat canvis en les connexions amb Cuba davant la manca de combustible. En uns moments parlàvem d'aquest tema destacat avui, que la carpeta de migració ha agafat protagonisme al ple del Parlament amb referències a Bad Bunny incloses, tot d'una voz o contam. Avui és dimarts, 10 de febrer. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per l'atropellament a un home de 45 anys a Palma.
S'ha produït a la rotonda flotant de la via de cintura que es dirigeix cap a la barriada de la Vileta passades les 7, quan l'home travessava per un pas per a vianants. La víctima ha ingressat en estat greu o són espases.
Els veïnats de Caimari han iniciat una recollida de firmes per denunciar i aturar les carreres de motos il·legals. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'Associació de Veïnats ha posat en marxa aquesta mesura per posar fi a unes curses que suposen un perill i una molèstia per ells. En només un parell d'hores s'aconseguiran més de 700 firmes. A Palma, mentrestant, la policia local ha identificat mig centenar de persones en una concentració el passat cap de setmana a Son Ferriol.
Un hotel de Cales Piques a Ciutadella ha retornat quasi 700 euros a una turista que va denunciar el mal estat i servei de l'establiment. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'import abonat correspon a la meitat del cost de les vacances de l'afectada, que va estar una setmana l'agost passat a l'hotel RB Hotel Sea Club de Menorca. La dona va denunciar diverses deficiències que afectaven la seguretat, la higiene, el confort i el menjar de l'establiment. Sosté que el ventilador no va funcionar durant 3 dies, que l'habitació estava bruta i en males condicions i que el servei de bufet no complia els mínims exigibles per a un establiment de 4 estrelles.
Molt pendents avui del Congrés dels Diputats, que en una hora debat una reivindicació històrica a Formentera, si l'illa pot tenir o no un senador propi. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. La proposta, de fet, és modificar l'article 69.3 de la Constitució espanyola perquè Formentera tingui aquest senador propi. La socialista Pilar Costa, la popular Cristina Gil i el diputat per Formentera Llorenç Córdoba seran els encarregats de defensar aquesta presa en consideració. Previsiblement, tindria el suport institucional de tots els partits, a excepció de Vox, perquè iniciï aquest camí cap al canvi.
Encara en clau política, avui és notícia la nova aliança electoral de Sumar amb Més Madrid, Comuns i Esquerra Unida, que es presentaran en coalició a les properes eleccions generals en els propers minuts, on coneixerem els detalls. En els esports, avui comença la jornada intersetmanal de bàsquet per als equips balears. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. A les 8 del vespre, Fonte dos Sardes, Santiago de Compostela. Serà el torn de l'Esti a Menorca, que després de 6 victòries consecutives visitarà l'Obradoiro, el segon classificat de la primera FEB. Pel que fa al futbol i al Real Mallorca, males notícies pel jove migcampista Jan Sales, que durant l'entrenament de diumenge es va lesionar el lligament creuat anterior del genoll dret. Tot fa indicar que el futbolista ha acabat la temporada. I en tenis, victòria del mallorquí Jaume Munà, el debut ATP 500 de Rotterdam, després d'imposar-se el noruec Nikolai Butkov per 6-1 i 6-3 en el partit de 16 de final.
I pel que fa al temps, ja notam la pujada del termòmetre que indicaven totes les previsions i que pareix que es mantindrà les pròximes hores. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, interval de Nígols. Avui dimarts, sense precipitacions, poden ser espessos, abundants, avui a darrera hora. De fet, aquesta pròxima nit podria fer qualque petita brusca a punts del nord de les Balears, però serien coses realment locals i poc destacables. Som a les portes d'una pujada clara de la temperatura. De fet, avui ja ho notam. Demà encara ho notarem un poc més, amb valors que podrien arribar a 22-23 graus. Això passaria a tot el llevant de cadascuna de les illes, perquè és el vent aquest encarregat de distribuir aquest dia la temperatura. És un vent de ponent que pot bufar en cop moderat, fins i tot forts. Avui vespre també cap a Eivissa, Formentera, punts del ponent de Mallorca, podria tenir qualque cop proper o superior als 90 km per hora. Per tant, és un vent bastant destacable i que, com dèiem, és un vent que després de travessar tota la península Ibèrica arriba aquí bastant sec i, sobretot, arriba càlid per a ser un mes de febrer. Tot això a les portes d'una nova ventada que arribaria a partir de dijous i que s'allargaria fins dissabte. Per tant, atenció, avisam en temps, perquè el vent aquesta setmana, tot i que hagi deixat de bufar aquests dies, serà, sens dubte, el protagonista.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les Balears seran la regió d'Europa més afectada turísticament per la crisi del petroli de Cuba. L'arxipèlag hi té el major nombre d'hotels de tot el continent, amb els gegants Melià i Iberostar al capdavant. Les alarmes s'han encès en les dues companyies, també en el grup Blau i Valentín, amb dos mallorquins, i amb dos també en presència a la República Cubana. És la radiografia que ha fet el degà de turisme de la Universitat de les Illes, Tolodellà, qui reconeix que no està clar si aquests allotjaments hauran de tancar per la caiguda d'ocupació o mantenir-se obert per ordre del president Díaz-Canel.
La indústria turística de Cuba trontolla i amb ella els interessos de les grans cadenes hoteleres balears. Les empreses mallorquines són les que més presència tenen a l'illa caribenya de tot Europa, sobretot Iberostar i Melià. Aquesta darrera ja ha reduït la disponibilitat inhabilitant 3 dels 35 establiments que té allà i ajustant-se a l'ocupació actual molt més baixa que fa uns mesos. D'aquesta manera, cerca adequar-se a les limitacions de subministrament i als nivells de demanda després que el país ha comunicat a les aerolínies que no té combustible per fer volar avions. Air Europa i Iberia han anunciat que faran aturada a Santo Domingo mentre arriba en comptagotes la informació de com la República viu aquest bloqueig dels Estats Units a les exportacions de petroli de Venezuela, principal subministrador de Cuba. Dins el caos seria previsible pensar que els hotels balears tancaran per la poca ocupació i perquè, si s'allarga el conflicte, també es quedaran sense electricitat i combustible per als generadors, però com que es tracta d'una economia intervinguda, pot passar que hagin de mantenir-se oberts per ordre del govern. Això és perquè la majoria d'allotjaments són propietat de l'executiu cubà. Les empreses de les illes només els exploten. Tolodellà, degà de turisme de la Universitat de les Balears.
En una situació normal, el més probable és que alguns d'aquests establiments acabin tancant. Tinguem una situació normal si siguessin un mercat de lliure competència, però tots som conscients de que la situació de Cuba és una economia intervinguda per part del govern, aleshores, potser tots els segueixen oberts, no simplement perquè sigui necessari, perquè potser ja podrien estar tancats per l'ocupació tan baixa que tenen, sinó perquè hi ha directius per part del govern de que no es tanquin els establiments.
Espanya serà el país turísticament més afectat per la crisi del petroli de Cuba i les Balears, les principals perjudicades de l'Estat i, com dèiem, del continent, pel volum d'interessos econòmics invertits allà.
Que és el país que té concentrada una major part de la inversió en quant a gestió, perquè, repeteix, en moltes ocasions no han duit a terme la construcció. Si bé és cert que alguns establiments sí que han estat construïts en capital balear. I Balear seria el lloc d'Europa més afectat perquè és on estan ubicades les companyies que gestionen un major nombre d'hotels.
La crisi s'origina amb l'operació de l'administració Trump a Veneçuela quan el 3 de gener passat va capturar el president Nicolás Maduro. En aquell moment, els Estats Units varen anunciar el final del subministrament de petroli d'aquest país a Cuba. Setmanes després va firmar un ordre presidencial en la qual amenaçava també amb aranzels els països que enviassin combustible a l'illa. Actualment, Cuba només té múscul per produir un terç de les seves necessitats energètiques.
També en clau turística, l'empresa de viatges Soltour del grup Piñeiro ha iniciat un expedient de regulació d'ocupació que podria afectar fins a 34 persones.
Segons ha pogut saber Ivetres Notícies, l'empresa ha comunicat als seus treballadors per escrit i mitjançant un correu electrònic la seva intenció de començar un acomiadament col·lectiu per causes, asseguren, econòmiques, productives, tècniques i organitzatives, encara que no entra en detall. La carta planteja l'acomiadament col·lectiu, però també la suspensió de contractes i la reducció de jornades dels treballadors ubicats a la seu de Soltur del polígon de Sant Rossinyol. L'empresa sol·licita als treballadors que en el termini de 15 dies designi 3 representants per conformar la part social de la comissió negociadora. Això ja que els treballadors no tenen comitè d'empresa ni representants sindicals. Per això, asseguren que els treballadors se senten indefensos davant la manca de representants legals i demanen més transparència a Soltur. La negociació, diu l'empresa del comunicat dirigit als treballadors, començarà el 25 de febrer.
El ple del Parlament afronta en aquesta hora la seva recta final. Està a punt de començar el debat de l'esmena a la totalitat que ha presentat Vox a l'intent de l'esquerra de salvar la llei de memòria democràtica en procés de derogació ja a la cambra. Serà el darrer punt de l'ordre del dia d'un ple que ha començat, com és habitual, amb la sessió de control i que també ha comptat amb la compareixença del vicepresident econòmic del govern per argumentar el rebuig al nou model de finançament. Parlament, Aina Morales, bon dia.
Bon dia, hores d'ara està intervenint el portaveu del Partit Popular, Sebastià Sagreras, que reforça els arguments del vicepresident Antoni Costa. Costa ha insistit en les seves intervencions en rebutjar el nou model de finançament. Ha insistit que les Balears no poden perdre autonomia fiscal ni permetre un model que no s'ha negociat de manera multilateral.
Hi ha comunitats que negocien directament amb el govern d'Espanya. Hi ha comunitats que simplement han d'acceptar el que ja s'ha cuinat a despatxos entre el president del govern d'Espanya, el senyor Oriol Junqueras. I això és absolutament inacceptable.
L'oposició li ha retret que rebutgi un canvi de model que implicaria un increment de 412 milions d'euros a les arques públiques illenques. A la sessió de control, el portaveu socialista, Iago Negueruela, ha defensat la regularització de migrants promoguda per l'executiu central i ha criticat que el Partit Popular s'hi oposi. En els seus arguments, Negueruela ha citat l'actuació de Bad Bunny a la mitja part de la Super Bowl.
Y usted vio las banderas desfilar, me imagino, por todo el estadio de San Francisco. Esas banderas son las mismas que están aquí. Trabajan aquí, tienen derechos aquí. Son colombianos, venezolanos, argentinos, ecuatorianos, uruguayos, brasileños, mexicanos que viven aquí, tienen derechos aquí.
La presidenta Proens ha insistit en la necessitat que la migració sigui ordenada i ha plantejat més exigències per qui vulgui regularitzar la seva situació.
Visca Bad Bunny, vestit de Zara. Visca totes les persones que venen aquí a contribuir, a generar riquesa, a fer feina, a integrar-se i a respectar les nostres lleis. Vostès han utilitzat una regularització massiva, improvisada, sense garanties, per desviar l'atenció. Senyor Negreveles, sap què és això? Racisme institucional.
Encara sobre la regularització, el portaveu del grup mixt, José María García, ha demanat Proens que sigui més amistosa amb les persones migrants.
En momentos como estos, cuando les dan una noticia como la de la regularización de migrantes, es cuando les sale lo peor que tienen dentro. Clasismo, xenofobia, odio al pobre y al que no es como ustedes.
El cara a cara entre el portaveu de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia, i la presidenta també s'ha colat en la regularització de migrants. Això, tot i que la pregunta tractava sobre posar límits al turisme.
Què fan vostès? Perquè vostès ni han pujat CTS, ni han pujat el cànon de Saigo, ni aproven l'impost en rentacars, ni limiten l'entrada de cotxes a Mallorca, senyora Prany. Vostès no aproven aquestes mesures perquè no volen.
I mos diuen que si xerram d'immigració sí que se pot créixer sense límits i que aquí hi cap tothom, encara que el decreixement ha de ser només pels turistes, per l'economia i pel lloc de feina. Ja jo li dic que ni una cosa ni l'altra. No, senyor Pesteguia, aquí no hi cap tothom.
I la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha demanat a Marga Proens que construeixi més habitatges i a més velocitat. Proens ha aprofitat la pregunta dels seus socis de governabilitat per carregar contra l'oposició.
Anuncien 12 cases aquí, 8 allí, i això està molt bé. Pero a este paso llegaremos a 2050 y todavía no habremos cubierto la demanda.
Ara ja domet, senyora Canyades, mos queda veure el senyor Negueruela ocupant encara un habitatge per denunciar que l'ocupació il·legal existeix.
L'oposició ha criticat les polítiques de mobilitat del govern pel que fa al transport públic i la manca de límits als cotxes a Mallorca. I en aquest sentit, Més per Mallorca ha propiciat un anunci del conseller de mobilitat del govern i els consells insulars habilitaran espais perquè totes les illes es pugui obtenir la targeta única que possibilitarà viatjar de franc a tot el transport públic de Mallorca. En aquesta hora, al ple del Parlament, el vicepresident Antoni Costa intervé en el que serà el seu darrer torn de paraula per defensar aquest rebuig del govern el nou sistema de finançament. Després, quan baixi Costa, pujarà a la tribuna el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, defensarà l'esmena a la totalitat a la iniciativa que ha presentat l'Esquerra per mirar de salvar la llei de memòria democràtica. PP i Vox, que varen unir forces per tramitar-ne la derogació, es tornaran a unir avui per aturar aquest intent que la cambra doni llum verda a un text alternatiu.
Gràcies, Aina Morales, en directe des del Parlament, pendents idò del que passi a la cambra d'aquest debat sobre la memòria democràtica. A les portes del Parlament avui migdia, mig centenar de persones es concentraven per protestar contra la derogació. Sindicats com Comissions Obreres o la Unió Obrera Balear i entitats com Amnistia Internacional han donat suport a la protesta. Carme Moreno.
Sí, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha acusat el PP d'aprofitar la llei de memòria per negociar amb vots.
Que estan jugant com si jugassin un partit de cartes o un intercanvi de cromos en drets humans. Estan jugant precisament en drets que se sustenten en la llei que volen derogar. Són drets humans, a la veritat, en fi, a la justícia, a la reparació, a la memorització i a les garanties de no repetició. I tot aquest procés és molt dolorós.
El president de les fundacions d'Arder Mascaró, Miquel Rosselló, s'ha sumat a la protesta i ha denunciat que la derogació de l'actual normativa durà a la confrontació. Rosselló ha volgut deixar clar que l'any 36 el que va ocórrer va ser un cop d'estat contra un règim democràtic i després, diu, es va instaurar una dura dictadura, la del franquisme.
El que realment volen eliminar és el preàmbul de la llei, perquè el preàmbul d'aquesta llei, de la llei que volen posar, situa la confrontació del 1936-39 com una confrontació de dos bandes d'espanyols que lluitaven cada un per les seves idees i que, bueno, més o menys, un va guanyar i l'altre va perdre i que tothom va fer desastres i que no sé què hi ha. No.
A les portes del Parlament també s'han concentrat els partits d'Esquerra que han defensat que no es derogui l'actual llei.
Es Castell confirma que alguns dels residents a Cala Sant Esteve podran retornar avui a casa seva. Encara s'estan acabant d'analitzar quins i en quines condicions. En base a la informació recopilada, on s'han produït allotjaments preventius, és el Fonduco Excel.
Avui de matí s'han fet les inspeccions del Penyal en aquesta zona del Fonduco. L'arquitecte i l'enginyer municipal han visitat diversos habitatges per avaluar el perill potencial que aquest penya-segat representa pels edificis. Com a conseqüència, durant el capvespre es traslladaran 4 famílies que afecten un total de 7 persones i també una mascota. Altres famílies han aconseguit allotjament pel seu compte. Durant les inspeccions han trobat alguns veïns reticents a abandonar casa seva, mentre d'altres ja han buscat allotjament alternatiu. Un d'ells feia només 3 dies que vivia al Fonduco. Per sort, ha trobat allotjament a casa d'uns amics, però el que desitgen és tornar. Sentim alguns dels afectats.
La situació és la que és, però bueno, vamos a ver què nos dicen los técnicos ahora, que tenemos ahora a los técnicos del ayuntamiento y nos comentarán cómo están las viviendas y cuándo podemos volver, que es lo único que queremos. Sí, apenas una semana ha sido entrar y salir, pero bueno, vamos a ver cómo se soluciona esto, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias.
Demà un dron sobrevolarà la zona per detectar nous riscos de despreniment. A Cala Sant Esteve, en canvi, està previst que alguns veïns puguin retornar avui mateix després que es garanteixin, això sí, les condicions de seguretat. S'està ultimant un decret que ho regularà. També determinarà els punts del penya-segat que caldrà reforçar amb formigó per garantir la seguretat en el pas de vianants. Demà mateix, de fet, està previst que comencin aquestes actuacions per reforçar el penyal. Ho explica el batle Lluís Camps.
Han detectat Cala Sant Esteve un parell de zones que hi ha roques que possiblement, si hi hagués un despreniment, podien anar rodolant i afectar la via pública. Per tant, prendem aquí farem unes mesures de contenció, instal·larem aquí una sèrie de peces d'hormigó.
Tot plegat quedarà recollit en un decret municipal, del qual ja n'hi ha un esborrany, però que està previst que es publiqui de manera oficial en les properes hores.
A Sant Antoni de Portmany tindrà aquest estiu 80 noves càmeres de seguretat i seran així un total de 119. Prèviament, l'Ajuntament ha realitzat un mapa delinqüencial. S'ubicaran a les zones d'oci i també al passeig marítim o al de Ses Fonts, Gemma Huasc.
L'Ajuntament de Sant Antoni triplicarà el nombre de càmeres de videovigilància en vista aquesta temporada amb 600.000 euros provinents de l'impost de turisme sostenible i dels fons Next Generation. A més, aquest estiu preveuen que també s'incrementi el nombre d'agents d'intrusisme i convivència. L'agost de l'any passat en van començar a fer feina 4, tot i que s'ofereixen 12 places. Neus Mateu és regidora de Seguretat Ciutadana.
Són els que tenen que fer totes les campanyes de comunicació que ja estàvem dissenyant per informar de que no poden anar sense camiseta, de que no poden fer botellón i de que no poden consumir òxid nitrós a la via pública. Bueno, ni als hotels, que això també ho estem coordinant amb hotelers, perquè molts hotels ja els fan fora si troben que tenen botelles a les habitacions, i això seguirem fent molta força.
A banda de la tasca informativa, els agents d'intrusisme també poden aixecar actes i, de fet, n'han aixecat 17 relacionades amb el lloguer turístic il·legal per denúncies que van fer veïns del municipi a través de la línia verda i que ja tramita el Consell d'Eivissa.
I tots estan introduïts a la plataforma que té el Consell, que és el que ens coordina amb aquest pla d'intrusisme a tots els ajuntaments. I totes aquestes fitxes han arribat allí i ells estan valorant quines duen ja sanció i quines falta alguna informació.
Les multes poden arribar als 500.000 euros.
Són les 2:21.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El fantasma de la òpera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
El president de l'Associació de Directors de Secundària de Mallorca, Joan Ramon Xamén, assegura que de moment el consum dels vapers a les aules no s'ha convertit en un problema. El seu centre reacciona així a les declaracions del coordinador del programa de policies tutor, Rafael Coves, que ahir advertia d'un increment important de les notificacions per l'ús d'aquests dispositius entre els alumnes, ja que es percep erròniament com un consum innocu per als menors.
Xamén reconeix sorprès per aquesta situació denunciada per Coves perquè diu a les reunions que mantenen a la seva associació, el consum de vapers no representa un problema rellevant. Molt en fora assegura del que implica l'ús del mòbil, ara prohibit també dins els centres educatius. Així tot, no treu ferro la importància de l'advertència del coordinador de policies tutors i assegura que estarà a l'aguait per evitar conflictes.
És un tema que tampoc no surt. Vull dir, si ho comparem amb el tema de mòbils, la problemàtica de mòbils que tenim, no té res a veure, m'explico? Vull dir, el tema de mòbils és un tema que surt a totes les xerrades, en canvi, el tema del vapers és un tema que se'n parla molt poc. I el tema del tabac, inclús també, no? M'explico? Pot ser que sigui ara una nova tendència que haurem de veure.
El govern espanyol anuncia que vol crear una prestació econòmica universal per criança. L'executiu de Pedro Sánchez diu que l'objectiu d'aquesta nova ajuda, que encara no té data de creació, és erradicar la pobresa infantil més severa d'aquí a 2030.
La mesura s'emmarca dins l'Estratègia Estatal de Desenvolupament Sostenible aprovada aquest dimarts en Consell de Ministres. El pla inclou 100 metes a complir en l'any 2030 per combatre problemes com l'accés a l'habitatge o la bretxa de gènere. Tot i que l'executiu encara no ha aprovat aquesta ajuda, la intenció és que aquesta prestació universal per criança arribi al 100% de les famílies amb fills menors al seu càrrec. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
El compromiso renovado de España con la hoja de ruta del desarrollo sostenible y establecen objetivos concretos para el año 2030 para poder avanzar en esa senda, como es, por ejemplo, la adopción de una prestación para erradicar la pobreza infantil en España, como es la inversión para garantizar un parque público de vivienda y el incremento de la proporción de vivienda social, como es la reducción de la brecha salarial de género.
Allò que sí que ha iniciat el Consell de Ministres són els tràmits per frenar la privatització de la gestió de la sanitat pública, donant llum verda un avantprojecte que derogarà la llei de 1997 de José María Aznar.
Una llei que va permetre la proliferació de models privats en les darreres dècades. La llei també pretén reforçar el control de la despesa dels centres públics que estan gestionats per companyies privades i estableix un marc més restrictiu per a l'externalització de serveis sanitaris. L'objectiu, segons el govern, és enfortir el caràcter públic del sistema sanitari i assegurar un ús més eficient dels recursos. Mónica García és la ministra de Sanitat.
Personalmente me parece que es un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años, que va a proteger y va a blindar nuestro sistema nacional de salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras.
El govern de l'Estat també ha aprovat un reial decret que inclou multes de fins a 6 milions d'euros per acabar amb l'espam telefònic de les empreses elèctriques.
I l'Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares a Baimar serà la protagonista d'aquest febrer a IB3. Dins el programa corporatiu Tots Donam una Mà, l'ENS i l'associació col·laboraran per donar visibilitat a les malalties rares.
A Baimar ha mostrat la seva satisfacció després de la signatura d'aquest conveni en què es vol promoure la conscienciació sobre les malalties rares, donar suport a les famílies dels infants afectats i fomentar la recerca científica i clínica d'aquestes dolences. Un punt fonamental per als malalts, afirma la presidenta de l'entitat, Catalina Sardà.
Per nosaltres l'investigació és el nostre futur. Nosaltres sense investigació no arribarem a saber ni què tenim, ni si mos poden curar, ni si mos... Ben que dir, aquestes malalties estan molt faltes d'investigació i jo crec que poques passes que feien altres les associacions com la societat a poc, però bueno, jo demanaria aquí que no s'afluixin d'investigació, que és el més important.
Quarantavuit hores després de les eleccions d'Aragó, Sumar, Mas Madrid, Comuns i Esquerra Unida han anunciat que es tornaran a presentar en coalició a les properes eleccions generals. Les formacions tenen previst presentar aquesta aliança d'esquerres el pròxim dia 21 en un acte que tindrà lloc a Madrid.
De moment no han concretat qui liderarà aquest projecte, mentre que Sumar vol que Yolanda Díez torni a ser la candidata en les pròximes eleccions generals. Esquerra Unida aposta per un nou lideratge dins l'esquerra. Són Verónica Martínez, portaveu de Sumar al Congrés, i Antonio Maillo, coordinador general d'Esquerra Unida.
Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel, porque entendemos que es quien ya supo hacer esto, el 23J, y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro.
Vamos a construir un proceso político en el que todos somos imprescindibles. Yo creo que ahora mismo no toca hablar de quién va a liderar y no hay que descartar a nadie, como tampoco hay que dar a nada por seguro. Hay gente que nos arremangamos porque no estamos dispuestos a resignarnos a que llegue la extrema derecha al gobierno de España.
Podem ha ratificat el seu rebuig a tornar a anar en coalició amb Sumar, però a la vegada ha estès la mà Esquerra Unida.
I finalment, Elisa Moulià es manté com a acusació particular en la causa oberta a Íñigo Errejón per agressió sexual. Així ho ha dit l'actriu avui migdia, després d'anunciar la setmana passada que retirava per motius personals. Ara ha canviat d'opinió, segons ha explicat, per la decisió de la Fiscalia de demanar l'absolució per l'exportador de Sumar.
El desistiment anunciat per Moulià no es va arribar a materialitzar, ja que la documentació presentada als jutjats no estava signada pel seu advocat. Avui el mateix Errejón havia estat citat per no notificar-li l'obertura del judici oral, però aquesta vista s'ha suspès a l'espera de conèixer què feia la denunciant. Finalment, Elisa Moulià seguirà personada a la causa. En una compareixença als mitjans de comunicació s'ha mostrat molt nerviosa i indignada amb la decisió de la Fiscalia de no acusar Errejón, tot i que inicialment sí que tenia intenció de fer-ho.
Que la Fiscalia, después de que yo me haya retirado, escriba un escrito de absolución, después de que haya escrito un escrito de acusación primero, luego otro de no acusar y quedarse neutral, y ahora otro de absolución diciendo además que sí que hubo consentimiento, algo que me parece muy ruin porque él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento y yo me he tirado 10 meses presentando pruebas cotejadas de mensajes de ese mismo día contando que me acosó, que me humilló y que me invadió.
La defensa d'Íñigo Errejón havia sol·licitat a l'Audiència Provincial l'arxivament de la causa perquè entén que la renúncia de Moulià era irrevocable i sense acusació particular no era procedent l'obertura de judici oral contra d'ell.
A Extremadura, la popular Maria Guardiola es presenta com a candidata a presidir el govern autonòmic, tot i que avui dia no compta amb el suport de Vox. El ple d'investidura té com a data límit el 3 de març.
La presidenta extremenya en funcions s'ha reunit aquest matí amb el president de l'Assemblea Regional en el marc de la ronda de consultes amb els grups parlamentaris. Guardiola ha demanat responsabilitat a tots els partits per deixar la polarització i centrar-se en els interessos de la ciutadania.
Los extremeños hablaron alto, hablaron muy claro y el 43,2% nos dio su confianza. Somos primera fuerza política, además lo somos con mucha distancia. Sumamos más que toda la izquierda junta y sacamos más votos que la segunda y la tercera fuerza juntas. Por tanto, me corresponde formar gobierno, ese es mi deber y eso es lo que dijeron los extremeños.
En la plana internacional, de nou el focus al Pròxim Orient, de l'exèrcit israelià. Ha matat 4 presumptes membres de l'organització terrorista Hamas quan sortien d'un túnel molt a prop del pas fronterer de Rafah.
Els militars israelians varen obrir foc en ser atacats pels terroristes. Mentrestant, les sortides pel pas de Rafah es fan en comptagotes. Prop de 20.000 gazians estan a l'espera d'una evacuació mèdica urgent. Les autoritats sanitàries estimen en més de 1.000 els que ja han mort mentre esperaven.
Amb aquest punt arribarem a les 2:30, moment, ja ho sabeu, a l'informatiu migdia, de fer un cop d'ull a les edicions insulars.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Els veïnats de Caimari han iniciat una recollida de firmes per denunciar i aturar les carreres de motos il·legals. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. L'Associació de Veïnats ha posat en marxa aquesta mesura amb l'objectiu d'acabar amb unes curses que suposen un perill i una molèstia per als veïns. En només un parell d'hores n'han aconseguides més de 700. A Palma, mentrestant, la policia local ha identificat a mig centenar de persones en una concentració el passat cap de setmana a Sant Ferriol.
L'Ajuntament de Palma invertirà prop de 2 milions d'euros en la rehabilitació dels edificis modernistes. De l'excursió de les obres inclouran diverses actuacions.
El termini previst d'execució de les obres és d'uns 9 mesos i en principi no es preveu aturar les activitats que actualment es duen a terme dins el complex de l'escorxador, com per exemple la del centre de salut.
L'Ajuntament de Manacor ha aprovat al darrer ple recuperar la gestió directa de la piscina municipal.
La reversió de la concessió posa fi a un llarg procediment administratiu i judicial iniciat arran de la declaració del concurs de creditors de l'empresa concessionària l'any 2021.
Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquest moment ja trobant les retencions habituals els principals accessos a Palma. Trobaran retencions a l'autopista d'Inca i també a la incorporació de la via de cintura. A la via de cintura trobaran retencions que comencen des de carrer Aragó fins a l'altura del cementeri. A la carretera Vall de Mosa, sentint Palma, trobaran retencions en la incorporació a la via de cintura. En la que són la resta de carreteres, trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, José. Amb Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, fa més de 20 anys que la recta que dona accés a Caimari des de Selva és un punt de trobada els caps de setmana per fer-hi carreres il·legals de vehicles, sobretot de motos de baixa cilindrada. És per això que l'Associació de Veïnats ha posat en marxa una recollida de firmes per denunciar i aturar aquestes curses que suposen un perill i una molèstia per ells. En només un parell d'hores s'aconseguiren més de 700 firmes, només, i això que el poble té 850 persones censades, però esperen arribar a les 1.000.
La setmana que ve presentaran totes aquestes signatures signatures a la delegació del govern central a les Illes, l'Ajuntament i també a la Guàrdia Civil perquè facin alguna actuació que posi solució a aquest problema. És la portaveu dels veïnats, Magdalena Grau, en declaracions a Iveta Ràdio.
Són unes solucions immediates i definitives, sobretot definitives, perquè el poble de Caimari ja està molt afectat, està cansat i el poble de Caimari ha dit prou.
I és que fa 18 anys que aquestes proves entre vehicles trucats varen ocasionar un accident amb 2 morts i no volen que això torni a passar. Asseguren que els controls puntuals dels cossos de seguretat o les gravacions amb el mòbil no han servit per res, però sobretot no volen haver de patir pels seus éssers estimats.
Que van per la carretera i res. Fins que no ha hagut un altre accident no estiran bons. Ja veurem si ho tornarem a les firmes.
Va haver un accident i la primera persona que s'hi va trobar en l'accident vaig ser jo. I va ser molt fort. Anava a cercar el meu fill Inca i quan jo passava en el cotxe em demanaven aigua per aturar el foc d'una moto. Quan hi havia un jove jugut, em mort allà al mig.
Renous, molèsties, brutó, deixen un desastre en el poble el cent demà, però és que al vespre això és una temeritat, és un circuit de carreres i s'ha d'aturar, però és que s'ha d'aturar ja.
Que inclús les motos van fora llum ocupant els dos carrers i jo puc pensar que qualcú del meu poble que jo salut cada dia i dones bon dia pugui tenir un accident per motiu d'això, me romp el cos, sincerament.
En acabar de recollir aquesta signatura, s'han donat un termini de 15 dies i les faran arribar, com dèiem, a les autoritats. Asseguren que si arriben a juntar 50 i fins i tot 80 persones i que si els increpen acaben amb amenaces. Per això demanen una actuació ràpida, però sobretot definitiva.
I no deixant de parlar de competicions il·legals perquè la policia local de Palma va intervenir la nit de divendres passat a una trobada multitudinària de joves, molts d'ells menors, a Son Ferriol.
L'operatiu especial es va dur a terme després de rebre diverses denúncies de veïnats de la zona que patien molèsties per renou, inseguretat i brutícia. Els agents identificaren 50 persones, varen retirar 9 ciclomotors i interposaren 21 denúncies, algunes per tinença d'estupefaents.
2:35, canviem de qüestió. Esporles serà el primer municipi amb 8 places d'habitatge supervisat per a gent gran. Es tracta d'un model destinat a persones amb un grau d'autonomia superior al que requereix el model residencial tradicional pensat per a situacions de dependència més avançada.
En la posada en marxa, Esporles tindrà per primera vegada un primer servei residencial. En els pròxims mesos, l'Ajuntament i la Conselleria de Famílies i Benestar Social treballaran de manera conjunta per definir les condicions del futur conveni, concretar la proposta definitiva de l'espai residencial i també formalitzar l'acord que permetrà engegar el servei. El novembre del 2025, un equip tècnic de l'Ajuntament i la Conselleria va visitar les dependències de Cases Monges per fer-ne una valoració. Finalment, a finals de gener d'enguany, s'ha arribat a la proposta actual que farà possible la creació d'aquest nou servei.
I d'altra banda, a final d'any, qui bé podria obrir les portes la nova residència per a gent gran d'Andratx. Costarà al voltant de 10 milions i es fa feina perquè el reglament permeti una borsa de places per a persones dependents.
Totes les habitacions de la futura residència d'Andratx tindran vistes a la serra. Tindrà 60 places distribuïdes en dormitoris dobles, individuals i 3 plantes. Es prioritzarà que cada pis sigui una comunitat en petit, de tal manera que reforci el sentit del grup dels usuaris.
I més notícies, l'Ajuntament de Palma invertirà prop de 2 milions d'euros en la rehabilitació dels edificis modernistes de l'Escorxador. Les obres inclouran actuacions a les cobertes, els voladissos, les vigues, les façanes, la fusteria i les canalitzacions.
Ho ha anunciat avui el tinent de Batla i regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, després de la comissió del Centre Històric i de Gerència d'Urbanisme. El termini previst d'execució de les obres és d'uns 9 mesos i en principi no es preveu aturar les activitats que actualment es duen a terme dins el complet de l'Escorxador, com per exemple la del centre de salut.
El conjunto no presenta patologías estructurales graves, pero sí requería ya de actuaciones de reparación y mantenimiento para garantizar su correcta conservación. En ningún caso se modificará la volumetría del edificio, ni se altera obviamente su relación con el entorno urbano existente.
Amb aquesta actuació, el consistori assegura que vol preservar un dels espais més emblemàtics de la ciutat i millorar-ne l'estat sense afectar-ne l'ús habitual.
I no deixem Palma, perquè el Batle assegura que l'estudi sobre l'estructura de la plaça Major, que es farà abans de les obres de remodelació de l'espai, no condicionarà la viabilitat del projecte.
Jaime Martínez afirma que l'elaboració d'aquest estudi, avançat avui pel mitjà local Diario de Mallorca, ja estava prevista i que no afectarà les obres.
No té res a veure. Aquest estudi ja estava previst que s'havia de fer per qualsevol tipus d'obra, per qualsevol tipus de projecte que s'ha redactat, se necessiten una sèrie de dades, lògicament, i aquest és un estudi més. Segons el resultat d'aquest estudi, pues, s'obre, se farà d'una manera o d'una altra, però no condiciona en absolut que el projecte sigui viable.
El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, per part seva, reconegut que s'està negociant amb els propietaris dels locals de la plaça Major.
S'està en ello para que lo antes posible se puedan empezar las obras. Las cosas a nivel administrativo, expropiatorio y de negociación, créame que siempre son lentas.
Per la mare d'Educació, la nova escoleta de Son de Mato a Palma ja està finalitzada i entrarà en funcionament el pròxim curs en 92 places per a infants de 0 a 3 anys. Les obres han costat 2,5 milions d'euros i l'Ajuntament destaca que és el segon centre educatiu d'infantil acabat durant l'actual legislatura després de l'escoleta de Son Givert. Entre totes dues sumen 184 noves places.
La nova escoleta de Son de Mato té dues plantes, una d'inferior amb 14 places d'aparcament i una altra de superior, on s'ubicaran 7 aules, 2 per a bebès, 2 per a infants d'entre 1 i 2 anys i 3 per a alumnes d'entre 2 i 3 anys. Totes tenen banys, àrees higièniques, en canviador i una zona de descans. L'edifici també té una aula de psicomotricitat i diverses sales polivalents, a més d'un pati interior i una zona enjardinada amb una pèrgola i un porxo en la zona de jocs exterior. El Batle de Palma, Jaime Martínez, ha remarcat que el nou edifici està ben ubicat i envoltat d'espais lliures, a més de respondre a una reivindicació dels veïnats de fa més de 10 anys.
És una fita important perquè des de l'any 2011 l'Ajuntament no impulsava escoletes, per tant, dos anys i mig han aconseguit Son Givert i Son de Mato que estiguin ja en marxa en tot l'equipament immobiliari pel mes de setembre. Per tant, ja seran 92 places més de 0 a 3 anys per ciutadans de Palma, amb una escoleta, com veiem, pues, ben ubicada, davant espais lliures també de la ciutat.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma ha posat en marxa la campanya Ecobarri juntament amb l'entitat Ecovidre per augmentar el reciclatge a 28 punts de la ciutat, sobretot a la zona de Llevant. Es tracta de nuclis censals en els quals s'ha detectat un potencial creixement a través d'eines d'intel·ligència artificial. La campanya es durà a terme en uns 20.000 habitatges de Palma i s'espera incrementar el reciclatge de vidre en 100 autònoms enguany.
La iniciativa també inclou la visita presencial d'educadors porta a porta a aquests domicilis de la ciutat en els quals viuen més de 50.000 residents en barris com Pere Grau, Marques de la Font Santa, Son Canals i Son Gotleu. L'objectiu és incrementar les tones de vidre reciclat i conscienciar-ne també la ciutadania. Ivan Tolsà és el coordinador d'Ecovidrio Balears.
Hem comparat amb les rutes de recollida i característiques sociodemogràfiques i de consum zones on es tindria que reciclar el vidre igual que en altres zones d'Espanya, i el que fem és que detectem zones amb potencial de creixement. I en base a aquesta anàlisi es fan les visites.
Canviem de municipi. El ple de Manacor, celebrat a Lloro Baixa, va aprovar recuperar la gestió directa de la piscina municipal fins ara gestionada per la mercantil Esquitxos de Blavó SL. Amb aquest acord, l'Ajuntament fa una passa per recuperar el control d'un equipament esportiu clau per al municipi.
La reversió de la concessió de la piscina municipal posa fi a un llarg procediment administratiu i judicial iniciat arran de la declaració de concurs de creditors de l'empresa concessionària l'any 2021 i permet, a més, que l'Ajuntament recuperi la titularitat plena de les instal·lacions per garantir la continuïtat d'aquest servei públic. L'acord aprovat fixa el valor de reversió en prop de 65.000 euros corresponents a les inversions pendents d'amortitzar, d'acord amb els informes tècnics, jurídics i també pericials incorporats a l'expedient. Miquel Oliver és el Batle de Manacor.
És una vegada tanguem les claus, en llarg, ja sigui informe simbòlic, per poder entrar a la piscina per poder gestionar, haurem de decidir entre tots per saber si hi ha d'haver una concessió o si hi ha d'haver una assumpció per part de personal propi. Ja tot això està en discussió, s'aturarà portaveus i s'aturarà debat.
I el grup popular al Consell de Mallorca ha presentat una moció que es debatrà al ple de dijous per rebutjar la regularització massiva de persones en situació administrativa regular anunciada pel govern de l'Estat.
Una mesura que el PP considera improvisada, irresponsable i perjudicial per a Mallorca. La iniciativa ha estat presentada avui pel portaveu adjunt del grup popular. Bernat Valladeri opina que la regularització massiva vulnera l'estat de dret, premia la il·legalitat i castiga aquells que compleixen la llei.
A Mallorca ja tenim els serveis d'estrangeria col·lapsats i ja tenim, a més, els recursos públics en el límit. No se pot governar ignorant aquesta realitat. No se pot decidir de manera interessada i partidista sense tenir en compte la capacitat real d'integració dels territoris.
Per la seva banda, Més per Mallorca acusa el PP de renunciar a actuar contra la massificació, malgrat el rècord turístic a Mallorca. La formació aprofitarà el ple de dijous al Consell per demanar per aquesta qüestió al nou titular de la cartera, Guillem Ginart.
La portavot de la formació a la institució, Catalina Inés, interpel·larà Ginart per demanar quan l'equip de govern té pensat reduir el sostre de places turístiques anunciat fins a 3 vegades durant el mandat del president Llorenç Galmet sense que encara s'hagi fet efectiu.
Les xifres són clares. Hi ha més turistes que mai. Més pressió sobre el territori i l'habitatge. La desestacionalització no pot ser l'excusa per no actuar. I des de Més per Mallorca, defensar que posar límits a la saturació és una qüestió de responsabilitat i de futur per a les nostres illes.
En aquest ple també Més per Mallorca té previst formular una pregunta sobre les mesures del Consell per alleugerir la situació econòmica de les famílies davant l'increment del cost de la vida.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vida Ràdio. Arriba ara tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Sara, bon dia.
Comencem el repàs a la informació esportiva avui en bàsquet. L'Estia Menorca visitarà avui la pista del segon classificat de la primera FEB.
El conjunt menorquí s'enfrontarà al Montbus Obradoiro quan siguin les 8 del vespre al pavelló Fonter d'Ossar de Santiago per encetar una nova jornada intersetmanal. L'Estia Menorca ocupa la 8a plaça i es troba molt bona dinàmica. 2 victòries consecutives. Obradoiro i Corunya són probablement els equips que més en forma es troben de la competició. Sentim el tècnic Javi Zamora.
Probablemente el equipo junto con Coruña que más en forma se está mostrando, se ha mostrado en esta primera vuelta con un roster del que no hace falta dar detalles, ¿no?
Tot i el rival d'avui, destacant la bona ratxa del conjunt que entrena Javi Zamora.
Igual que no le damos importancia a esas rachas cuando se encadenan derrotas y cuando el equipo pues no encuentra los resultados que desea, pues ahora mismo no es más que una anécdota, ¿no? Queda media liga, solo tenemos 10 victorias y tenemos que poner el foco en tratar de ser mejor equipo cada semana.
L'Obradoiro, el segon, ha encadenat 3 victòries consecutives i és el segon equip que més anota de la primera FEP, amb més de 91 punts de mitjana. El Menorca ja va guanyar el Gallets a la primera volta, a la primera jornada del campionat. I demà serà el torn del Figuí-Palma i el Palmer. Els de Pablo Cano rebran la visita del Fuenlabrada a les 8 del vespre al Palau d'Esport de Son Moix. Les 2 victòries consecutives del Figuí-Palma han fet créixer la moral dels jugadors i les sensacions són més bones. També demà a les 8:30 el Palmer Bàsquet visitarà el Palència. El conjunt turquesa, que només ha guanyat 3 partits aquesta temporada, cercarà donar la sorpresa a la pista del tercer classificat que ve de guanyar al domicili del Movistar Estudiantes.
Continuem amb més bàsquet. El Clas Sant Antoni s'ha situat líder de la segona FEB.
El conjunt de Sant Antoni té l'objectiu d'ascendir de categoria. De moment, l'equip va per bon camí. Avui el nostre company Víctor Sancho ha parlat amb el director esportiu del conjunt PTU, Jordi Grimau. Aquest diu que el millor està per arribar. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Grimau. Ha repassat tota l'actualitat aprofitant que 9 jornades l'equip s'ha posat líder, però empatat a punts amb el Castelló i Gandia. L'objectiu és millorar la classificació de temporades anteriors i quedar campió. L'escoltam.
Jo crec que el millor, estic convençut que està per arribar. Portem setmanes mostrant una solidesa crec que molt més evident de la, del que havíem mostrat als inicis. Amb l'experiència em diu que focalitzem una miqueta més en nosaltres, participem d'algú competitiu per fer-ho el millor possible. El millor possible és quedar primers. Lògicament té doble premi, tens l'opció de fer un ascens en el cas de que vagi bé directe, molt més ràpid.
No creu que suposi una minva competitiva el fet que Josep Maria Berrocal, tècnic de l'equip, compagini la seva funció amb la de seleccionador de Macedònia del Nord.
Ens podíem negar una oportunitat a un professional, un treballador nostre, després d'haver fet un esforç mutu, tant del club com ell, perquè ell estigui aquí. Llavors, bueno, crec que és algo que podrem compaginar. La pèrdua aquest any és mínima, són 4 o 5 entrenos a la propera finestra.
El Sant Antoni té 13 victòries, les mateixes que Castelló i Gandia, però ha de visitar les seves pistes. Dissabte rep el Benicarló.
Parlem ara de futbol pel que fa al Reial Mallorca. El jove migcampista Jan Sales s'ha lesionat de gravetat.
No té sort, Jan Sales, que ha patit una lesió al lligament creuat anterior del genoll dret durant l'entrenament de diumenge. Les proves han confirmat el diagnòstic i està pendent d'evolució. Tot i així, el temps aproximat que podria estar fora de la competició seria d'uns 6 mesos. Recordant que en Jan Sales va ser cedit a principi de temporada al Còrdoba, però va gaudir de pocs minuts, per la qual cosa Mallorca l'ha repescat en aquest passat mercat d'hivern. Per altre costat, la plantilla ha començat a centrar-se en la manera de tombar el pròxim rival de diumenge a les 9 del vespre, el Reial Betis, que arribarà molt motivat a l'estadi de Son Moix, cinquè classificat a la Lliga, després de la victòria al Metropolitano per 0-1 davant l'Atleti de Madrid amb el gol d'Antoni. El mallorquinista l'ocupa en la 16a posició, un punt per damunt del València i dos del Rayo, equip que marca el descens i que està pendent de veure com resol la federació el partit que no va poder jugar contra l'Oviedo per mor de l'estat de la gespa de l'estadi de Vallecas. I ahir va tancar la 23a jornada primera divisió amb la golejada del Villarreal per 4-1 contra l'Espanyol. Villarreal que segueix quart empatat a 45 punts en l'Atlètic de Madrid.
Pel que fa al futbol sala, demà l'Illes Balears Palma Futsal tornarà a la competició de Lliga.
Després d'aquesta llarga aturada, per mor als compromisos internacionals, l'aficionat podrà gaudir de nou de veure en acció el Palma Futsal tercer a la Lliga i que visitarà el pavelló Jorge Garbajosa per enfrontar-se quan falti un quart per a les 9 del vespre al Movistar Inter, un conjunt que aquesta temporada no demostra el potencial anterior i prova d'això el setè lloc en què es troba la classificació. Luca Leandro Machado, el tanque del Palma Futsal, té ganes de tornar a competir. L'escoltam.
Dar este plus porque empieza la competición, entonces coger este ritmo otra vez de saber competir al invés de intentar jugar siempre y vamos a una pista muy difícil y bueno y volver a competir que es lo que más queremos.
El partit entre l'Inter i el Palma Futsal el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio demà a les 8:30 del vespre al programa Esport 3 en Joc. I ahir el jugador Mario Rivillo va tornar a Mallorca després de proclamar-se campió d'Europa en la selecció espanyola.
Es algo que jamás imaginaba. Si te soy sincero, ya para mí el hecho ya de volver a la selección y ser capitán era un sueño, ¿no? Pero nunca llegué a pensar el poder levantar un título.
Als 36 anys, tornar a la selecció espanyola i guanyar un europeu també ha significat per Mario Rivillos un èxit personal.
Para mí significa mucho. Al final han sido 10 años en sequía a nivel de selección y 10 años yo sin ir también. Entonces, para mí era un plumar de motivación poder estar, ser capitán. Al final todo lo que lo que influye ser eso y lo he cogido con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, con mucha ambición y pese a tener 36 años, para mí el europeo ha sido incluso mejor que el primero.
Ara bé, el capità de la selecció no estarà disponible pel partit de demà contra l'Inter perquè necessita descansar després de la fita aconseguida.
Necesito descansar y desconectar un poco y estar con la familia. No siento las piernas, no he dormido nada, la final fue muy dura, la segunda parte jugué muchos minutos y bueno, es que no he dormido.
En tenis, victòria del santanyiner Jaume Monant, el debut a l'ATP 500 de Rotterdam.
El tenista mallorquí va guanyar el noruec Nikolai Butkov per 6-1 i 6-3. Monant s'enfrontarà al vuitant de final, el guanyador del partit entre Karen Khachanov i Jesper De Jong. L'eliminació de Roberto Bautista davant Cameron Norrie ha deixat Jaume Monant com a únic membre de l'armada masculina en competició. Recordant que Carlos Alcaraz tenia previst disputar el certamen, però el va absentar a darrera hora després de proclamar-se campió de l'Open d'Austràlia.
Més coses. El triatleta Nil Riudavets va rebre ahir la medalla d'or del Consell Insular de Menorca.
Un reconeixement a la seva trajectòria esportiva amb el moment culminant el Joc Paralímpic de París, on va aconseguir la medalla de bronze de triatló. L'escoltam.
Antes m'han dit, just en el despatx, les persones que tenien aquest reconeixement i tinc la sensació que m'he fet petit perquè és que es ve que hi ha gent menorquina que ha tingut un procés de vida espectacular i té aquesta medalla i pues, ser una persona més on el poble pues, te fa aquest reconeixement, me sent molt orgullós.
I acabem amb voleibol.
I és que demà tenim la 17a jornada de la Lliga Iberdrola de voleibol femení. El poliesportiu de Ciutadella, la Barca Menorca, rebrà a les 8 del vespre la visita de les Canàries del Heidelberg, que van primeres en 36 punts, un punt per sobre les menorquines que entrena Bel Llorenç.
Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. Fem ara una petita pausa i tornem amb cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La Fundació Miró Mallorca és potser més mironiana que mai aquests dies. Als jardins, els garrovers comparteixen espai amb les seves immenses figures de bronze. A l'interior, retrobar Miró ens proposa veure, fins i tot viure, el que li va suposar instal·lar-se definitivament a Mallorca. La mostra s'inaugura dijous i Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Recull 200 d'obres i documents, algun d'ells mai vistos en públic.
L'exposició segueix el camí de la mostra La Guspira Màgica, que es va incloure en el paisatge Miró i que va permetre conèixer els punts d'inspiració del geni català. Ara, retrobar Miró va una passa més enllà i se centra sobretot en el daltabaix que va suposar per la producció de l'artista que va viure definitivament a Mallorca. Antònia Maria Perelló és la directora de la Fundació Miró.
Penseu que Miró en aquest moment ja era una persona, un artista conegut i aclamat arreu, i ell ho posa tot això en dubte, posa en dubte la seva obra i se posa en dubte a ell mateix. I de fet això ho expliciten, hi ha frases d'ell que ho diuen clarament, hi ha l'any 61, per exemple, ja deia: a Mallorca vaig començar a fer la meva autocrítica, vaig a ser despietat amb mi mateix.
I aquest artista despietat no dubta a cremar, a esquinçar, a tapar les obres antigues per poder seguir endavant, avançant i tornant enrere a la vegada, perquè el seu procés de creació mai no és lineal. I entre les propostes que ens esperen en aquesta mostra, cartes, vídeos inèdits, quadres amb dues cares, teresetes infantils, performance i escultures abans de créixer i que ara són allà on toca.
Tenim la sort de comptar amb les primeres versions o petites maquetes de Oiseau Lunaire, Oiseau Solaire, l'Elésart, la Tet, el Tors o la Dona i l'Ocell. i d'aquestes podrem anar a l'exterior i trobar-les, moltes d'elles, que són les que precisament acaben d'arribar a la Fundació, donant-nos aquesta nova dimensió. A veure-les com Miró les volia veure, que era al costat dels arbres, configurant un nou paisatge.
A banda de fons propis, l'exposició inclou també obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Fundació Joan Marc, Successió Miró, Esbaluart i col·leccions particulars.
Temps ara per una novetat editorial. Antoni Maura, el polític que va voler capgirar Espanya i que té com a objectiu donar a conèixer la seva figura als joves estudiants dels darrers anys d'ESO i els primers de batxillerat, que és quan toquen aquest període dins del currículum escolar. L'ha editat Dolman i es presentarà la setmana que ve.
Com va acabar un atlot de Sacalatrava de finals del segle XIX, un jove amb problemes d'addicció, sent president del país 5 vegades i esdevenint un dels polítics i un dels oradors més destacats de la història, i d'això és el que ens explica aquest llibre que ha il·lustrat Sebastià Cabot i ha escrit Antoni Planes.
Va ingressar a Serrada Acadèmia Espanyola de Sallengo, va ser president de Serrada Acadèmia Espanyola de Sallengo, va ser president de Serrada Acadèmia de Jurisprudència, com a misser que era, i un bon misser. És autor de nombrosos textos molt interessants sobre l'oratòria mateix. Ell era un gran orador. Jo crec que el que el definia per damunt de tot era la seva talla intel·lectual i la seva intel·ligència també.
De la generació de Costa i Llobera, Joan Alcover o Miquel dels Sants Oliver, Maura va ser molt més que un polític destacat, tot i que ara gairebé no se'l recordi. L'arribada del llibre que acaba de publicar Dolmen coincideix amb el centenari de la seva mort.
I avui hem trencat.
Abans de tot, Joan Ramon Bonet va ser mariner, un món que mai oblidaria i que duria amb ell com a veu fundacional de la nova cançó. Enguany, que fa 60 anys de l'amor perdut, un grapat d'amics, Serrat, Quico Pi de les Serres, Roger Mas i, esclar, la seva germana Maria Dalmà, l'acompanyaran dia 21 de març en un concert molt especial al Teatre Principal d'Inca.
I que s'inclou en el cicle Bernassans i que vol reivindicar el seu cançoner i la seva dimensió artística que va seguir en deixar la música amb una reconeguda trajectòria com a fotògraf. La direcció musical de la Vetllada, que començarà a les 7 de l'hora baixa, serà càrrec de Borja Penalba. Les entrades ja estan a la venda.
On et sola hi entra, on et sola hi entra molt tard.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 10 de febrer. Les grans cadenes hoteleres de les Balears seran les més afectades d'Europa per la crisi del petroli a Cuba. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'arxipèlag té el major nombre d'hotels de tot el continent amb els gegants Meliá i Iberostar al capdavant. Les alarmes s'han encès a les dues companyies, també en el grup Blau i Valentín, amb dos mallorquins i amb dos també en presència a la República Cubana. Tot lo d'allà és degà de turisme de la Universitat de les Illes Balears.
En una situació normal, el més probable és que alguns d'aquests establiments acabin tancant. Tinguem una situació normal si siguessin un mercat de lliure competència. Però tots som conscients de que la situació de Cuba és una economia intervinguda per part del govern, aleshores, potser els hotels segueixen oberts, no simplement perquè sigui necessari, perquè potser ja podrien estar tancats per l'ocupació tan baixa que tenen, sinó perquè hi ha directius per part del govern de que no es tanquin els establiments.
Els titulars de la jornada també inclouen l'anunci de viatge Sol Tour del grup Piñeiro d'iniciar un ERO que podria afectar fins a 34 persones.
Segons ha pogut saber IB3 Notícies, l'empresa ha comunicat als seus treballadors la intenció de començar un acomiadament col·lectiu per causes, asseguren, econòmiques, productives, tècniques i organitzatives. La negociació de l'ERO, diu Sol Tour, començarà el 25 de febrer. Els treballadors afirmen que se senten indefensos davant la manca de representants legals i demanen més transparència a l'empresa.
El Parlament no va enganxada entre el PP i el PSOE per la migració, amb referències a Bad Bunny incloses.
El socialista Iago Negueruela ha defensat la regularització de migrants promoguda per l'executiu central i ha criticat que el Partit Popular s'hi oposi. En els seus arguments, el portaveu del PSI ha citat l'actuació de Bad Bunny a la mitja part de la Super Bowl. La presidenta Marga Proens ha insistit en la necessitat que la migració sigui ordenada.
Y usted vio las banderas desfilar, me imagino, por todo el estadio de San Francisco. Esas banderas son las mismas que están aquí. trabajan aquí, tienen derechos aquí. Son colombianos, venezolanos, argentinos, ecuatorianos, uruguayos, brasileños, mexicanos que viven aquí, tienen derechos aquí.
Visca Bad Bunny, vestit de Zara. Visca totes les persones que venen aquí a contribuir, a generar riquesa, a fer feina, a integrar-se i a respectar les nostres lleis. Vostès han utilitzat una regularització massiva, improvisada, sense garanties per desviar l'atenció. Senyor Negrevela, sap què és això? Racisme institucional.
Pendents al Congrés dels Diputats, on en aquesta hora es preveu que comenci el debat d'una reivindicació històrica a Formentera, si l'illa pot tenir o no un senador propi.
La proposta és modificar la Constitució perquè Formentera tingui el seu senador. La socialista Pilar Costa, la popular Cristina Gil i el diputat per Formentera, Llorenç Córdoba, seran els encarregats de defensar la presa en consideració. Previsiblement tindrà el suport de tots els partits, a excepció de Vox, perquè iniciï el camí cap al canvi.
Es Castell confirma que alguns dels residents a Cala Sant Esteve podran retornar avui mateix a casa.
Encara s'està acabant d'analitzar quins i en quines condicions, partint de la informació recopilada on s'han produït desallotjaments preventius, és el Fonduco. Son algunos de los afectados.
La situación es la que es, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los técnicos ahora, que tenemos ahora a los técnicos del ayuntamiento y nos comentarán cómo están las viviendas y cuándo podemos volver, que es lo único que queremos. Sí, apenas una semana, así entrar y salir, pero bueno, vamos a ver cómo se soluciona esto, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿eh? Finalmente.